Tenim en línia Vicent Altabas, tècnic de l'àrea de recerca i modelització del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyor Altabas, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Quanta pluja caldria per revertir la sequera a Catalunya en aquests moments?
Doncs depèn de la zona, però estaríem parlant de dèficits en dos anys acumulats de l'ordre de 500 a 600 mil·límetres a la zona d'entre el Ter i la Muga i de l'ordre d'uns 400 a la zona del Baix del Llobregat i una mica estan una mica millor a la zona de les rius del Pirineu de Lleida. Estaríem parlant al voltant de 250 mil·límetres de dèficit de precipitació respecte al que seria normal durant aquest període d'aquesta actual sequera 2021-2023.
250 mil·límetres és una barbaritat?
És molt. Penseu que a Barcelona cauen de l'ordre de 550 en un any. Llavors estem parlant de que és bàsicament la meitat del que cau a Barcelona en un any. I sobretot és molt si aquests mil·límetres cauen en un període curt de temps, clar. Que, de fet, ara mateix seria un poc el que ens interessaria si és que volem reomplir els embassaments. Una altra cosa és el territori, de cara a boscos i de cara a cultius, sempre és millor que plogui poc. Aquí hi ha una mica de paradoxa, no? És a dir, realment hi ha una competència també per l'aigua. És a dir, si plou molts dies, com sol ploure a l'abril o al maig fins i tot, i són quantitats de l'ordre de 10-20 mil·límetres que es van repetint, poden acumular molta precipitació al llarg d'un mes. Això aniria molt bé per als boscos i per als cultius, però no és el millor per als embassaments, perquè als embassaments actualment hi ha tanta sequera que si es volen plenar en un curt període de temps i en curt termini, ens caldria un episodi contundent de precipitacions, és a dir, una quantitat substancial, major de 100 mil·límetres, i a poder ser que no caigués en un període molt, molt llarg de temps. Mm.
Ahir a l'Agència Catalana d'Aigua alertava al Via Lliure de RAC1 que si les coses no canvien, les restriccions a les cases arribaran a l'agost. Li pregunto si vostè creu que això pot arribar a passar i de quin tipus de restriccions estaríem parlant i sobretot si fins quan duraria això.
Clar, penseu que jo sóc meteoròleg, climatòleg, llavors pel que fa al consum d'aigua tinc dades però no sóc expert, llavors no m'agradaria molt parlar. El que sí que és veritat és que no estic dient res, cap novetat, i és que les conques internes, que són les que estem parlant ara, hi ha un... És a dir, per entendre'ns que l'aigua té molts pretendents. És a dir, estem parlant de 6 milions de persones, i aquests 6 milions de persones han de beure i han de fer un ús de l'aigua quotidià que fem tothom, i a més també hi ha un ús industrial important, no és menyspreable, i després també està l'agricultura. Això és molt diferent al que està passant a les conques de l'Ebre, on hi viu molt menys gent, no em feu posar un número, però i l'aigua és pràcticament tota destinada a ús agrícola i, en menor mesura, a ús industrial. Llavors, segons els plans de contingència que hi ha actualment, és evident que hi haurà una priorització de l'ús de l'aigua per a el consum humà, que no pas amb l'agricultura. Però penseu que també és molt problemàtic, perquè si no se't reguen els cultius, sobretot aquells que siguin llenyosos, les pèrdues econòmiques se poden produir no només en guany, sinó si se mor un arbre li costa molts anys de créixer. Llavors estaríem propagant unes pèrdues econòmiques molt importants a mig i llarg termini. Llavors la situació és complicada.
Llavors, deixi'm que li pregunti una cosa. Ara li preguntava fa uns moments al Pablo Iglesias si la sequera, ja sé que vostè el seu home és el Servei Meteorològic de Catalunya, si també és a Madrid, la sequera està localitzada bàsicament a Catalunya o la sequera és global, per exemple, a la resta de l'Estat o de la península Ibèrica?
Aquesta és una molt bona pregunta. I, de fet, la resposta és una mica el que ens està preocupant moltíssim. És a dir, a mi m'agradaria donar... jo estic particularment estic molt preocupat, però un poc si fem una mirada àmplia al continent europeu, la situació és una mica... és molt preocupant. Què estic dient? És a dir, el dèficit de precipitació no només és que s'està produint a Catalunya. Catalunya patim perquè nosaltres hi vivim aquí. El dèficit de precipitacions l'any passat ja va ser un any sec a Europa i al Mediterrani en general, a la conca mediterrània, d'acord? Per exemple, recordeu que l'any passat, en la conca del riu Po, que és una conca on viu moltíssima gent, al nord d'Itàlia, on té una gran capacitat industrial i té molts cultius, es va quedar sense aigua, literalment. És a dir, si a Catalunya no plou aquesta primavera, nosaltres estarem com està el Po l'any passat. Després, a Alemanya, i com ha explicat abans el Marius Carol, a Anglaterra, és a dir, en general, tot l'estiu va ser un estiu complicat, però és que aquesta tardor i aquest hivern tampoc ha plogut gaire en aquestes zones. És a dir, estem parlant d'un àmbit molt, molt gran. Llavors, quan una sequera, a Israel tampoc ha plogut gaire, a Turquia, quan una sequera afecta una zona del planeta tan gran, és perquè les causes que hi ha darrere d'aquesta sequera han de ser unes causes a nivell, ja m'enteneu, no és una cosa molt local, han de ser unes causes potents i que tenen una afectació. És a dir, la causa ha de ser una cosa gran. I justament aquestes causes estan en línia del que diuen els models de projecció climàtica. Si no només mirem en Europa, perquè també és molt important veure què està passant en zones que tenen un clima semblant a Catalunya, és a dir, un clima mediterrani. Llavors, si ens centrem en aquestes zones, a Califòrnia, aquest hivern ha sigut extraordinàriament plujós i ha nevat moltíssim. Però l'any passat, les notícies de l'aigua al riu Colorado, dels embassaments, estaven exactament igual. I a Xile també tenen una sequera que ells diuen que porten una dècada de sequera. Per tant, zones climàtiques molt llunyanes, però que comparteixen un mateix patró climàtic i unes mateixes causes del per què plou o per què no plou, estem veient que tenen un comportament semblant. I justament això és el que diuen els models climàtics pel que fa a l'increment de l'aridesa en les zones de clima mediterrani.
Esclar, això que em ve a fer-li una pregunta que és molt pertinent en el moment. Encara hi ha negacionistes del canvi climàtic. Encara n'hi ha.
És sí,
a dir, és a dir, encara diuen que això, que es va repetint amb el pas del temps, que hi ha hagut sequeres, que ens en recordem de les èpoques de Francesc Baltasar, quan era conseller i va haver d'anar a veure la Moreneta perquè plogués. Això ja ho hem de... És a dir, és evident que ho hem d'atribuir al canvi climàtic, tot això.
Mira, fins fa unes dècades tothom era una mica... anem amb peus de plom a l'hora de fer atribucions concretes al canvi climàtic. Però la veritat és que tothom sap que el temps passa molt ràpid i ja no estem a l'any 2000, estem a l'any 2023. Ja portem 23 anys del segle XXI i no són pocs anys. Llavors, les projeccions climàtiques sempre normalment parlen des de l'any 2000 poc fins al 2100. 23 anys de 100 anys ja és un 20% del període. És a dir, aquí ja comencen a aflorar coses. Vull dir, jo ho veig molt clar. És aquí hi ha senyals climàtics que s'està veient. A Catalunya, la freqüència de sequeres, no del segle XXI, la freqüència de sequeres observada des dels anys 80 és molt difícil d'explicar des d'un punt de vista de la variabilitat climàtica natural. És a dir, no hi ha cap estudi que digui que l'increment de sequeres és degut a una cosa que no sigui el canvi climàtic. No hi ha res. És a dir, l'única causa que des d'un punt de vista científic tenim per explicar l'increment de la freqüència, de la intensitat i de la duració de les sequeres que estem tenint a Catalunya, i ara sí que m'he centrat a Catalunya, l'única explicació que hi ha és el canvi climàtic d'origen antropogènic. No n'hi ha una altra. Ara bé, com tu deies, també hi ha negacionistes del canvi climàtic. Hi ha negacionistes en totes les disciplines. És a dir, el món s'explica, cada un intenta explicar la realitat que li envolta de maneres diferents. Els científics intentem explicar-la amb la ciència. I hi ha gent que, per interessos particulars, intenta explicar-la amb altres coses que pareix que siguin ciència, però no són ciència.
Ai. Tinc la sensació que només parlem... De debò, potser m'equivoco, Però tinc la sensació que aquest episodi de sequera només en parlem aquí.
Sí, no és veritat. El que passa que també, jo crec, i amb bon criteri, a vegades tampoc es vol causar massa alarma, perquè, de fet, els pròxims dos mesos és una finestra climàtica d'oportunitat interessant per a ploure. Però sí que és veritat que en el context mediterrani, i concretament en la península Ibèrica, l'estiu pinta malament. És a dir, jo no sé si estan informant o no estan informant, però ara hi ha precipitacions, però jo crec que ara mateix no tinc les dades, però hi ha bastant de dèficit encara i els embassaments no estan en situacions òptimes. El que també és veritat que en molts embassaments de grans rius peninsulars són enormes i alguns estan fins i tot sobredimensionats. Penseu, per exemple, vaig a dir un exemple que conec molt. Jo soc valencià i a la conca del Xúquer estan al 50%. Pues, amb el 50% la conca del Xúquer tenen aigua per a dos anys. Vull dir, són embassaments molt, molt enormes. Llavors estan sobredimensionats, perquè això és una altra cosa que molta gent no sap, és que molts embassaments creats a la península Ibèrica estan creats amb unes circumstàncies climàtiques que ja no se produiran més. És a dir, és difícil que se puguen plenar tots. Grans d'ells estan dimensionats amb el clima dels anys 60-70, cosa que aquest clima, si ho veu les estadístiques, si veu, per exemple, els períodes de sequera i humitat que hi havia llavors, no s'apareixen en res que tenim en les últimes dècades. Llavors, Sí, és cert que és possible que en moltes zones no s'estigui parlant tant com s'hauria de parlar.
Què hem fet malament aquí?
Jo no us centraria tant en què estem fent malament o no estem fent malament.
Jo preguntava en passat, què hem fet malament per arribar a aquest punt?
No, aviam, és una cosa molt interessant. Quan ho estudia l'evolució de les sequeres, jo parlaré ara de Catalunya exclusivament, al llarg del temps, és que més o menys en totes les sequeres s'aprèn alguna cosa. Per exemple, la sequera, més enllà de les bromes de que el conseller Baltasar van a la Moreneta o no van a la Moreneta, per exemple, la sequera del 2004-2008 es va aprendre que per a garantir el subministre d'aigua a l'àrea metropolitana farien falta desaladores. Llavors, les desaladores es van, no totalment, però sí que va tenir una embranzida potent en aquella sequera. En aquesta sequera també s'aprenen lliçons, estic segur, i jo crec un poc, vist un poc, reunint-me amb més experts en la gestió d'aquest actual episodi, estaríem parlant de l'aigua regenerada. Penseu que hi ha molta aigua que se depura i que se gasta molts diners i després molta d'aquesta aigua se'n va a la mar. Ara, precisament l'ACA està fent una gestió molt potent en aquest sentit de reaprofitar aquesta aigua, que també ens costa diners de netejar, per a fer-ne un ús. I amb això sí que seríem molt capdavanters a nivell mundial. D'acord? Israel també ho fa, Califòrnia també ho fa, en algunes altres ciutats, crec que és a Namíbia, que també ho fan. És a dir, seríem bastant capdavanters amb això. El que passa que, i això crec que m'entendeu tothom, l'ésser humà està preparat per a fer front o per a donar respostes a coses a curt termini. És molt complicat donar respostes a llarg termini, perquè sempre que hi ha immediates és que ens tenim... És a dir, és allò que diuen, no? Que l'arbre et pot tapar el bosc, d'acord? Llavors, és una cosa complicada de gestionar. Jo crec que sí que estan fent moltes coses, però també vos diré que no sé si s'està fent tot el que és necessari per a fer una gestió del que vindrà en el futur. Perquè ja us dic, claríssimament, jo, com a mínim, veig que s'està incrementant l'aridesa a la zona de Catalunya.
Clar, la clau seria aprofitar aquest temps entre sequera i sequera per, encara que no tinguis la sequera a sobre, aprofitar-lo per anar fent coses per quan t'arribi estar més preparat.
Sí, jo sol dir una frase que és una mica tonta, però que les sequeres se gestionen a més de embassaments plens. Perquè, clar, quan falta aigua, gestionar la misèria és complicat.
Que bo, que bo, que bo, efectivament. La Mònica deia que... Bueno, aquí ha... clar, amb la Mònica Usart n'aprenem molt. I una de les coses que hem après és que hi ha dos tipus de mapes, els que venen els europeus i els nord-americans. No sé quin és més fiable, no?, del que passa a Catalunya. Haurien de ser els europeus, però no sé jo. Jo em vull agafar sempre els més optimistes, siguin quins siguin. Pregunto, com serà la primavera amb el tema de les pluges, si és veritat que serà molt normal i que, com deia la Mònica Usart, que sigui normal és bo, perquè a l'abril plou i el maig plou, i com serà l'estiu, que ja és, pel que deia, que ens espera un estiu maco, entre cometre això de maco. Ens ho podria desenvolupar?
Sí. I aquí faré una argumentació que crec que és necessària, que cal ser didàctics, i al mateix temps que possiblement no ens agradarà. I ara m'explicaré.
Ui.
Primera cosa és que hem de tenir present que des de l'abril de l'any passat estem tenint una persistència d'anomalies de temperatura positives que és espectacular. És a dir, només ha trencat lleugerament al mes de febrer, però tot el que va ser la final de primavera de l'any passat, l'estiu, la tardor, inici de l'hivern, ara tornem al mes de març. És a dir, és una persistència que és espectacular, repeteixo. I llavors, de fet, com a conseqüència, l'any passat va tenir una anomalia positiva de temperatura de 2,5 graus. 2,5 graus és l'anomalia mitjana que s'esperaria, segons les projeccions climàtiques, l'any 2050. És a dir, que perquè ens fem una idea, enguany, l'any passat, perdó, és una mena d'aperitiu climàtic de les pròximes dècades. I llavors, el que està dient de ser didàctic. Jo sé que agrada molt veure mapes a setmanes vista, a mesos vista, però des d'un punt de vista de la ciència, de la climatologia, aquests mapes no... Els models que creen estos mapes, que són models climàtics, no tenen habilitat predictiva. Què estic dient? Que encerten igual que si encertessis llançant els daus. I ara no vull que vos escandalitzeu. És una ciència que està en desenvolupament, l'atmosfera és molt caòtica i el clima mediterrani és molt variable. És a dir, estem en una zona que és de transició entre les masses d'aire tropicals i les subtropicals. Tot el que sigui a partir dels 30 graus nord i a partir dels 30 graus sud, l'habilitat dels models climàtics, aquests que estem parlant de mesos vista, cau en picat. Fins al punt que no tenen tenen habilitat predictiva. És a dir, si apostes diners amb aquests mapes, és molt probable que perdés els seus diners.
Per això sempre diem, els hem d'agafar amb pinces, aquests mapes.
Clar, els hem d'agafar amb pinces. Jo sé que és molt golós agafar un mapa que té uns colors, però si mirem a llarg termini l'habilitat d'aquests mapes, francament, no tenen habilitat. Sé que això costa d'assumir, i costa perquè la gent, a mi particularment, i a la Mònica estic convençut que també, contínuament estan demanant, però és important que sapiguem això. Això no vol dir que hem evolucionat, no vol dir que no hem evolucionat. És a dir, si haguessis preguntat fa 50 anys, la gent no sabia el temps que faria demà, d'acord? Doncs si ara me preguntes el temps que farà d'aquí un mes, sincerament et dic que no ho sabem.
Quin és el període de temps que és més fiable? Seria una setmana?
Sí, això, Màrius, ha anat variant amb el temps, a mesura que els coordinadors s'han fet més potents, han pogut fer més càlculs, més precisos, a mesura que tenim més observacions. Penseu que una de les grans incerteses dels models meteorològics i climàtics és que ben bé no sabem tampoc ni en temps real què està fent en tots els punts de la Terra. Llavors, si no saps el temps real que està fent en tots els punts de la Terra, difícilment pots saber el que faran en el futur. Més o menys, actualment, fins a 7 o 8 dies, a nivell general, per a saber si plourà més o plourà menys, no la quantitat exacta, però els models tenen molta habilitat predictiva. És a dir, si apostes diners en aquests models, guanyaria diners, se faria ric. D'acord? Evidentment ningú aposta perquè aquests models encerten. No té gràcia apostar diners. Llavors ens trobaríem després les prediccions setmanals. Les prediccions setmanals a vegades funcionen. Quan funcionen? Funcionen quan el que anomenem que hi ha un forçament climàtic en marxa que és molt potent. Per exemple, el Niño. Quan tenim un forçament climàtic d'origen natural, en aquest cas que és el Niño evidentment que té uns impactes molt coneguts a moltes zones del planeta, llavors si tu tens un Niño, posem per cas màxim al mes de desembre, normalment saps que al mes de febrer o mes de març passen certes coses en els llocs que hi ha una bona connexió entre aquests fenòmens. Però no és el cas de Catalunya, malauradament.
Ja. Molt bé. En Miquel sempre crec que vol dir alguna cosa. Ràpidament, perquè he d'anar cap a Castelló, que hi ha molt males notícies. Molt males notícies. Espera, deixa-ho un moment, Miquel. Perquè l'incendi que hi ha entre Castelló i Terol, recordeu, s'ha girat el vent. Anem cap al punt de comandament de Barraques, al País Valencià, i tenim la Sílvia Barbí. Sílvia, com està la situació en aquests moments?
Bé, com dèieu, després d'esta nit i matinada amb certa calma, ha començat el matí amb vent, però s'esperava d'intensitat inferior a la d'ahir. I no està sent així. Ahir teníem ratxes de 50 km per hora i ara n'estan entrant ja de 70 km per hora. La consellera d'Interior, Gabriela Bravo, acaba de sortir ara fa uns minuts de la reunió de coordinació que anunciàvem a les 9 i ha afirmat que s'enfronten a les hores més complicades, més perilloses, perquè els mitjans aeris estan tenint dificultats, tot i que a hores d'ara poden encara operar. I és que les flames s'han reavivat als dos punts crítics, que són, recordem, el pantà de l'Arenós i també el barranc de Maimona, i ara hi ha serioses dificultats. El vent és molt fort i veurem com evoluciona.
Moltes gràcies, Sílvia. Continuarem informant. Ara hi ha un missatge que ens ha enviat el productor, el Tono Folguera, que ens diu literalment, parlant de la sequera, estaria bé que us pregunteu per què i qui va autoritzar transformar les zones de secar en regadiu. Sabem perfectament el que es venia a sobre i carregant-nos el patrimoni natural i passatgístic, i que ningú en parla d'això. Un altre dels grans temes. 8 minuts i les 10. Vicent Daltava, tècnic de l'àrea de recerca i modelització del Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies. El Miquel Samper volia fer una pregunta o volia fer un comentari, Miquel?
No, comentari.
Val, gràcies. Doncs Vicent Daltava i fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.